Tenim aquest context, cultura i art. D'acord? Anem ara a concretar què entenem pel patrimoni cultural de l'Església. Ja veieu com anem baixant, no? Anem fent nivells de concreció en el qual aquest patrimoni cultural de l'Església doncs té un patrimoni immaterial o un patrimoni que diem intangible. És per l'Església com és per la societat en general. Partim d'un patrimoni intangible i immaterial i d'un patrimoni material. La UNESCO, com ens ho defineix això? Doncs mireu, la llengua, literatura, música i dansa, jocs i esports, tradicions culinàries, rituals, mitologies, coneixements i usos relacionats amb l'univers, els coneixements tècnics relacionats amb l'artesania i els espais culturals es troben entre les moltes formes del patrimoni immaterial. Per tant, quan nosaltres ho apliquem al patrimoni de la nostra Església, aquest és extens i riquíssim. Simplement us poso uns exemples perquè ho podeu entendre des de la pròpia llengua, no? Això que anomenem el llatí cristià, que donarà peu al llatí medieval i que en gran mesura doncs, és la fossilització de molts termes, de molts conceptes que nosaltres avui dia tenim. El llatí cristià és un patrimoni immaterial no només de l'Església, sinó en si mateix de la humanitat. La literatura, imaginem-nos, la Bíblia, la patrística, el pensament dels primers pares de l'Església, els apologetes que desenvolupen tot el seu pensament teològic, filosòfic, adaptant, no?, les escoles del paganisme, però amb una finalitat, podríem dir, d'inculturació, utilitzar el llenguatge d'alguna manera de la filosofia grega i romana per transportar la seva societat bé els nous valors i les noves creences religioses i constitueixen en si mateix un patrimoni de pensament, per tant, un patrimoni immaterial. Hagiografies, llibres devocionals, llibre de les hores, sermonaris. A Catalunya no tenim les homilies d'Organyà, un document tan important per la nostra llengua. Llegendes, tots tenim al cap la llegenda àurea de Jacopo de Bràtzine, no?, que d'alguna forma fusiona tota aquella tradició hagiogràfica que ens ve del passat, més aquesta inventiva, no?, aquestes fonts també pietoses, però que es converteixen, com ho diríem, en un autèntic best-seller d'època medieval i que il·luminarà tota la iconografia de les manifestacions artístiques, podríem dir, pràcticament fins a arribar als nostres dies. Obres teològiques i filosòfiques. No? Parlàvem abans de la patrística, però la filosofia cristiana continua en època medieval, des de Tomàs d'Aquino, no?, amb l'escolàstica, passant doncs, per l'època moderna amb un Guillem d'Òcami i el nominalisme, Kierkegaard, és a dir, podríem arribar també fins al nou pensament, sumatològica de Tomàs d'Aquino. Bueno, podríem col·locar tantes i tantes. Obres literàries que tenen una imbricació directa en la cultura cristiana, la Divina Comèdia de Dante, però aquí podríeu anar col·locant el que vosaltres vulgueu. Què dir de la música? El Cant Gregorià, el Messies de Händel, el Requiem de Mozart, el Nabucco de Verdi, qualsevol tema de gospel, de rock cristià. És a dir, la música és un altre vehicle dintre del patrimoni immaterial. Però també ho és el teatre religiós. Els retaules, les passions, els misteris, penseu en el d'ells, penseu en el de la selva del camp, l'Officium Pastorum, els pastorets, veritat, les manifestacions religioses, les processons de Setmana Santa, que tanta importància tenen en la nostra arxidiòcesi, no? Des de Reus mateix, Tarragona, Valls, en fi, les tradicions populars, fem una petita visió, la Castanyada, Sant Joan, Carnestoltes, Setmana Santa, Sant Jordi, Corpus, la Festa Major, que adopten, clar, patrons que formen part de la geografia, la Vella Quaresma, el Cap d'Any, els Reis, tradicions culinàries, la mona, els panellets, allò que a Castella coneixen amb els huesos de santo, que no deixen de ser reminiscències d'aquell àgape funerari que ja des d'època paleocristiana s'està fent al damunt de la tomba dels difunts. Sí que són costums paganes, però que en acabat són costums cristianitzades i que se projecten fins als nostres dies. Rutes com el Camí de Sant Jaume formen part també d'aquests tresors monumentals, d'aquests patrimonis culturals. Què us vull dir amb tot això? Que no és més que la reordenació d'allò que sabeu. Clar, quan un posa això en contacte amb el nostre ADN cultural, amb el nostre substrat, se n'adona que la nostra societat actual té dos grans columnes vertebrals. Una és la cultura greco-llatina, amb tota la seva dimensió també literària, etcètera, etcètera, i l'altra és la cultura judeocristiana, sense la qual és impossible entendre no ja el nostre món occidental, sinó pràcticament gran part de la cultura mundial. D'aquí és la gran importància que això té. Però recuperarem aquesta idea posteriorment. M'esteu seguint bé de moment? Sí? Em seguiu el discurs i la claredat de l'exposició. Bé, ara ens anem a l'altre patrimoni, que és aquell que és el patrimoni material, és que ja no us ho defineixo, perquè és aquell patrimoni tangible, el que toquem, el que podem valorar d'una forma fàctica. Doncs mireu el patrimoni arquitectònic, qualsevol de les esglésies que podem tenir, oratoris, capelles, des de l'oratori més petit, perdut en un poble, fins a la basílica més gran del món, a Sant Pere del Vaticà, un patrimoni escultòric que també té un desenvolupament, com veurem, des dels primers orígens del cristianisme fins als nostres dies, fins a les imatges de la façana de la Passió de Subirats, per exemple, a Barcelona. Patrimoni pictòric, patrimoni d'arts aplicades, no? Totes aquelles arts que abans se deien menors, que em sembla que és com una gran injustícia, no? Però i els mosaics, etcètera, etcètera, els jaciments arqueològics, que pel cristianisme tenen una gran importància, perquè, clar, hi ha unes arrels contingudes, no?, des de fa molts segles que avalen aquesta continuïtat de la cultura cristiana. A les imatges que teniu al costat, una la identifico perfectament, és el Judici Final de la Capella Sixtina de Miquel Àngel, l'altra és la Necròpolis Vaticana. És un dels jaciments més importants que tenim dintre del cristianisme. Segurament algú de vosaltres l'ha visitat, si no l'heu visitat mai, feu-lo en alguna ocasió. El que passa que aquí heu de demanar entrades amb molt de temps, directament doncs, a l'Ufficio Scavi, que és l'oficina del Vaticà. Però això és una gran necròpolis que està sota, en el subsol, de Sant Pere del Vaticà. Fixeu-vos que hi ha com un passadís i tot el que esteu veient són mausoleus d'època altoimperial. És el cementiri on Pere, Sant Pere, va estar enterrat. De tal manera que l'emperador Constantí, tot aquest gran cementiri, que no el podia enderrocar per construir el Sant Pere del Vaticà d'època constantiniana, el va colgar de terra. Imagineu-vos, tot enterrat i al damunt va quedar segellat pel paviment del Sant Pere del Vaticà d'època paleocristiana. Quan arriba el projecte ja renaixentista, sobre el paviment d'època paleocristiana es construeix el paviment renaixentista i barroc. I això queda totalment colgat. No? Jaciments espectaculars com aquests, no parlem ara dels de Terra Santa, etc., formen part del nostre patrimoni, com també aquests objectes arqueològics que s'estan elaborant, aquesta cultura cristiana que, com a mínim, tenim ja evidències que cap a la segona meitat del segle II, inicis del segle III, ja hi ha una cultura cristiana amb una iconografia, amb una producció pròpia. Tot això configura el nostre patrimoni material de l'Església. El naixement d'aquest patrimoni cultural, mira, us col·loco unes imatges evocadores perquè ho pugueu entendre. Quan neix aquest patrimoni cultural? Des del moment en què l'Església té una capacitat per generar cultura, per generar objectes, per generar béns, siguin immaterials o materials. En la imatge teniu aquesta Santa Síndone, no?, de Turí. Bé, sigui més antiga o menys antiga, sí que tenim els relats tardoromans d'època paleocristiana de que realment hi ha una veneració aquestes relíquies ja a Terra Santa. O, per exemple, us ubico aquí el Lignum Crucis, un dels Lignum Crucis més importants, en el que bé, si és o no és l'autèntica creu de Crist, no entrarem ara en una discussió. Però, certament, aquest lignum crucis sí que és fruit d'aquesta invenció, d'aquest descobrir, invenció no ho dic en el sentit d'inventar-se, sinó de descobriment, no? En època de Santa Helena, en el segle IV. Per tant, les basíliques, no?, de l'anàstasi a Jerusalem, de Roma, estan venerant ja aquestes imatges, aquestes relíquies, això és cultura material, amb una dimensió cultural, en definitiva, patrimoni material. O fixeu-vos, no?, en el basament, aquest famós basament que es troba en l'anomenada zona de la Casa de Maria, Natzaret, on ja ens apareix des d'època paleocristiana també aquell Ave Maria, Haile Maria, que el tenim en aquest grafit. És a dir, els peregrins que anaven doncs, a venerar aquesta tradició de la Casa de Maria a Natzaret des de l'època tardoromana estan generant uns grafitis. En el moment en què es genera un culte, s'està generant una cultura. A la dreta que teniu el Còdex Vaticanus B, podríem dir la Bíblia cristiana més antiga del món juntament amb el Còdex Sinaiticus, ja d'època damasiana. El papa Damas l'hem d'ubicar entre finals del segle IV i inicis del segle V. Per tant, ja aquests grans còdex, aquests grans llibres, ja estan circulant per tot l'orbe cristià en papir, en pergamí, cosits, s'estan fent produccions més o menys nobles, Còdex Vaticanus B, que avui dia ho conservem a les biblioteques de Roma, o el Còdex Sinaiticus, són edicions formidables, d'un valor en època tardoromana ben ben calculable. Quines serien les Bíblies que tindríem aquí en l'època de Sant Fructuós i en el segle III? Pues, volums més modestos, no?, de papir, però en definitiva vull dir que aquesta cultura literària està circulant per tot l'imperi. El cristianisme ha generat cultura. Aquí us col·loco una representació de l'anàstasi, el complex de l'època de Constantí, en el que teniu, doncs, en aquesta rotonda, l'aixopluc de l'anàstasi del Sant Sepulcre de Crist, la roca del Calvari, que la tindríem en aquest atri, i després la gran basílica de cinc naus que Constantí fa construir en aquest moment. Escolteu-me, aquí estem, ja us dic, en ple segle IV, amb uns conjunts monumentals espectaculars. La cultura està creada, però aquesta cultura, a més, és un vehicle d'idees i de creences. D'acord? Mireu, teniu al davant un sarcòfag que és interessantíssim, també datat en el segle IV, l'anomenem el sarcòfag del dogmàtic. Ja us vol dir alguna cosa, no? Sarcòfag del dogmàtic, perquè va explicant tota una sèrie d'escenes que a priori semblen, podríem dir, il·lustratives, inclús podríem dir que són aquella idea, sabeu, de la Bíblia Pauperum, no?, de poder donar doncs, ensenyament iconogràfic a la gent que és illetrada, però no és el cas. Aquí hi ha un discurs profundament teològic. El puntero el veieu quan el passo? El puntero l'esteu veient, veritat? Me sentiu, perfecte. Mireu, la representació d'aquest sarcòfag està feta per uns comitents, que és aquesta parella, aquest matrimoni, que està dintre del que anomenem una imago clipeata. Al costat tenim la representació, en principi, del que es pensa és la Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, i la creació, en aquest sentit, d'Eva a partir d'un Adam ajagudet aquí a terra, si el veieu. Sí? A continuació, esteu veient l'arbre de la ciència, no? El pecat original. Traspassem aquesta banda, Crist, que representa, com no, eternament jove, imberbe, està fent el miracle de les noces de Canà, la transformació de l'aigua en vi. Mentre que aquí ara, a Crist, se li veu amb la multiplicació dels pans i els peixos. Això que veieu aquí són les cistelles dels pans i els peixos. I ara aquesta escena que està fragmentada és simplement la resurrecció de Llàtzer, com tenim a Marta també, besant els peus de Jesucrist. Baixem al registre inferior, ara sabreu on anem. No és que us estigui fent ara una classe d'iconografia paleocristiana. Ja us conduiré a on vull que anem. Tenia una de les representacions més boniques, no?, de l'Epifania, on tenim a Josep, Maria, el nen Jesús, que està rebent dels tres mags, amb aquest barret frigi, aquesta mena de barretina catalana que indica aquesta providència oriental, és a dir, com estan d'alguna forma ja adorant el nen amb els seus tres dons. Hi ha un dels reis que està apuntant amb el dit cap a un registre. Ara, com que la cosa va de fer, de diàleg, fer cultura, tingueu fe en mi, us asseguro que aquí n'hi ha al damunt del dit tres estrelles dibuixades, esculpides, millor dit. Tenim ara la guarició d'un cec, teniu a Daniel a la fossa dels lleons, veieu que tots són imatges salvífiques. Tenim ara a Pere, que està negant a Crist, teniu el gall ubicat aquí, l'arrest de Pere, la conducció cap a la presó, i aquí Pere, en una escena també fragmentada, està donant de veure els seus soldats segons les actes apòcrifes. A priori, no? Se'ns està representant una cultura bíblica simple. Però mireu, quan aquest sarcòfag s'està realitzant, ja s'ha produït el Concili de Nicea i pràcticament estem a tocar amb el de Constantinople. És a dir, l'Església està generant ja un debat teològic profund que ja no només afecta a una elit intel·lectual, sinó que afecta pràcticament a tot el poble. S'està dirimint qüestions com el de la Santíssima Trinitat. I, per suposat, neixen unes controvèrsies entorn a la forma de concebre aquestes relacions trinitàries de Déu, Pare i Fill. Neixen determinades heretgies, una d'elles és l'arriana, que no reconeix, d'alguna forma, aquestes tres persones com a tal des d'un concepte d'unitat ontològica. Per tant, fixeu-vos, automàticament estem veient aquí que l'art, i en aquest cas és l'art funerari, s'està convertint no només en un conductor d'una història bíblica, no només d'una idea exegètica de la història de la salvació, és que s'està convertint en un missatge teològic. No se us escapa que tenim una composició de tres cistelles, tres personatges, tres mags, la Sagrada Família, que són tres, aquest mag que apunta a tres estrelles, la composició de tres en la guarició dels cecs, el triangle quasi ben bé de composició de Daniel a la fossa dels lleons, tres figuracions també en les negacions de Pere, tres amb aquests dos soldats que porten el barret panònic. En el fons, estem davant d'una ascripció teològica al dogma de la Santíssima Trinitat. Poca broma, no? Com estan circulant totes aquestes idees. La cultura material cristiana és transmissora, transfereix totes aquelles qüestions d'inquietud teològica. Veritat? I això ja estem en el segle IV. Imagineu-vos com s'anirà disparant aquest tema. Bé, jo no m'entretindré massa. És com una petita evolució a través del temps, no? Imatges que veiem, aquestes de Sant Millán del segle XI, de la Saint-Chapelle a París, aquesta esglesieta, doncs, que és tota una orfebreria de vitralls preciosos, les grans composicions, la gran arquitectura, colossal, l'arquitectura de Sant Pere del Vaticà, amb aquest gran baldaquí de Bernini que ens està assenyalant en el seu punt zenital el que és la confessió Petri, la tomba de Pere, i per tant, doncs, tota aquesta idea de comunió respecte a l'Església romana, fins i tot aquestes creacions més modernes. Us he col·locat de nou, Sant Pere apareix aquí, la capella del Santíssim, la capella de Sant Pere, a la catedral de Palma, de Miquel Barceló. Aquesta és una capella que vosaltres ho sabeu, va aixecar una polèmica terrible. I no, si ara jo digués us agrada o no us agrada, tindríem també la polèmica servida i possiblement fins a les 11 de la nit no acabaria. No, ningú queda indiferent. Sempre et queda aquella cosa de com podem transformar una capella gòtica, no?, en un mural ceràmic d'aquestes proporcions, en el que Miquel Barceló, a més, que era un anticlericalista nat, sí?, i un gnòstic ateu també declarat, se li encarrega aquesta obra. Però vigilem, atenció, perquè aquesta és una obra interessantíssima. Particularment me despullo. A mi m'encanta, d'acord? M'encanta. Em sento identificat amb aquest art i em sento identificat amb moltes coses. Aquí ja sabeu que ell va col·locar Jesucrist ressuscitat i és tota una alegoria, doncs, el que és l'aliment espiritual, com no pot ser d'una altra forma, el pa, el vi, el cos i la sang de Jesucrist, amb un univers mediterrani, no?, que és realment fantàstic. Les crítiques que es feien perquè un artista no creient executés una obra, creient, a mi em dóna la impressió que no estan del tot encertades. Perquè és molt possible que de vegades, així com hi ha persones que no són cristianes o no són creients i poden contenir en la seva ànima una riquesa espiritual extraordinària, que de vegades m'agradaria saber si no són més cristianes que aquells que ens declarem cristians, sí? Determinats artistes, jo crec que Miquel Barceló, me dóna la sensació, a ell li costaria entendre-ho, però que va estar tocat per Déu per poder fer tot això que va fer en aquest programa. Això forma part, com veurem, també d'aquest diàleg de cultura, art, cultura, cristianisme. Forma també part de tot això. Aquest art que nosaltres hem vist, que es desplega en el temps, té un fonament teològic dintre del patrimoni de l'Església. Ja ho he demostrat en el segle IV, com no ha de ser en el nostre temps. Vale? Bé, us col·loco simplement per no allargar aquest tema, no? Però fixeu-vos, jo no sé si ho entendreu massa bé, perquè és molt, bueno, és molt profund, ho podeu entendre perfectament. En l'art, això que està en vermell, es dona una integració de matèria i esperit. Fixeu-vos que bonic. És la possibilitat sacramental de la matèria. Com la matèria, podríem dir, participa de l'essència de les coses. No? Si ara agaféssim a Plató, veritat, quan ens parlava del món de les idees, i deia que el bé, la bellesa, la unitat, els números, eren participacions, arquetipus intel·ligibles d'unes realitats immaterials que estaven en una altra dimensió, doncs mireu, per nosaltres, la bellesa, la bondat, totes aquestes atribucions no són més que les participacions de Déu i que poden tenir una concreció en les coses materials. Per què hi ha bellesa en les obres d'art? Home, perquè fins i tot, no?, les creacions de la persona, que són imatge de Déu, participen també d'aquestes atribucions. Que us ho digui Simone Weil, aquesta filòsofa mística francesa, ho dirà millor que jo. Diu, en tot el que suscita en nosaltres el sentiment pur i autèntic de la bellesa, està realment la presència de Déu. Existeix gairebé una espècie d'encarnació de Déu al món, el signe del qual és la bellesa. Allò vell és la prova experimental que l'encarnació és possible. Per això tot art és, per la seva essència, religiós. I mireu que maco també Goethe. Acabava d'escoltar una obra d'òrgan de Bach. A mi Bach és de les, no, dels músics que també realment m'emocionen molt, una cantada. Diu, va ser com si l'eterna harmonia dialogués amb si mateixa, com si alguna cosa en el pit de Déu volgués haver-se revelat poc abans de la creació del món. Quantes vegades nosaltres ens hem pogut emocionar davant d'una música, no? Qualsevol, si voleu, però encara més sacra, en un moment de recolliment, en un moment en què hem compartit. Doncs mireu, hem participat d'aquesta idea de la bellesa. Aquest fonament teològic també ho poso en paraules de Benet XVI, per no penseu que no soc sospitós de res. Fixeu-vos perquè Benet XVI, que també té una gran profunditat, una gran càrrega teològica, ho sap dir molt bé. Diu, la contemplació de les obres d'art també constitueix un camí per arribar a Déu a través de la bellesa. És com una porta oberta cap a l'infinit, cap a una bellesa i una veritat que van més enllà del que és quotidià. I una obra d'art pot obrir els ulls de les ments i del cor impulsant-nos cap a les altures. Potser us heu adonat alguna vegada que davant una escultura, un quadre, alguns versos d'una poesia o alguna peça musical, heu sentit una íntima emoció, un sentiment d'alegria, de percebre allò que clarament davant vosaltres no és només material, sinó una cosa més gran, alguna cosa que parla, capaç de tocar el cor, de comunicar un missatge, d'elevar l'ànim. L'art és capaç d'expressar i fer sensible la necessitat de l'home de caminar més enllà del que es veu. Manifesta la set i la cerca de l'infinit. Hi ha expressions artístiques que són veritables vies cap a Déu, la bellesa suprema, i que també són una ajuda per a créixer en la relació amb Déu en l'oració. Es tracta d'obres que neixen de la fe i que expressen la fe. El Papa convida els fidels a contemplar l'art no només com una manera d'enriquiment cultural, sinó com un moment de gràcia, d'estímul per afrontar el nostre llast i el nostre diàleg amb Déu, per detenir-nos a contemplar el llamp de la bellesa que ens colpeja, que gairebé ens fereix en el nostre interior i ens convida a enlairar-nos cap a Déu. Jo hi participo plenament. Clar, és possible que algú de nosaltres també estigui pensant, sí, però moltes vegades l'art també es manifesta o es pot manifestar pervers. No us ho nego, no us ho nego. L'art no és pervers en si mateix, sinó és per l'ús que d'alguna manera la persona li dona. Entrem en aquest nou registre. Quan parlem de la perversió en l'ús del patrimoni de l'Església, home, doncs quan mirem l'art com a mercaderia i se li desvesteix del seu ideal estètic, ho suposo en grec, no per cap barrafada ni per aesthesis, no? Aquest concepte en si mateix porta l'essència i la percepció de la bellesa. És una mercaderia. És pervers. Creure que amb la venda del patrimoni solucionem els problemes de la humanitat. Ara me'n vaig a l'altra banda, Creure que amb la venda del patrimoni solucionem els problemes de la humanitat quan el que fem és transferir aquest patrimoni de bellesa comuna a mans privades per accentuar la injustícia cultural. No? Ho arreglem ràpid. Mira, si podem vendre doncs, aquesta obra, l'agafi un col·leccionista privat, però siguem conscients que aquesta obra l'arrenquem del poble i contribuïm a la seva injustícia cultural. Ja ho païreu quan ho torneu a llegir. Podria ser admès en alguns casos excepcionals justificant la finalitat, salvar els propis béns culturals, campanyes de resposta social i avaluar les garanties als seus destinataris. Sí, es podria fer. La fam al món s'acabaria amb un 1% de l'aportació feta pels governs a rescatar els bancs en l'actual crisi financera. Aquest és el manifest elaborat per uns 200 representants ONG a Madrid a la trobada Objectius del Mil·lenni, coherència de polítiques, exigències cap a 2015. No? De vegades utilitzem el discurs, per mi, simplista, no? De l'art, de la venda de l'art, com un mecanisme per solucionar la fam del món. Però insisteixo, no? Estem desvestint d'aquesta possibilitat per totes les persones. Clar, quan l'art és pervers, la finalitat de les creacions culturals ha estat donar glòria al culte i a la megalomania humana, i no a la fe, i l'Església, a més, és possible que fins i tot ho hagi beneït. Teniu en la imatge, ja ho deveu conèixer, no? Aquesta gran construcció, imagineu-vos enmig d'un escampat de Costa d'Ivori, no? Amb una reproducció, permeteu-me ara la llicència tan hortera, no? De la reconstrucció de la cúpula de Sant Pedro, fixeu-vos bé, construïda en marbre, té 158 metres d'alçat. Això és un insult. No? Això és un insult. En un poble, en un espai, on la fam es troba present i la desgràcia humana. La perversió, quan la finalitat de les creacions culturals ha estat utilitzar les creacions religioses justificant un règim, una idea política o una concepció teològica deformant els valors evangèlics. Es provoca una mica, Però, des del Santiago Matamoros, que podem dir, bueno, això té un context històric. Bueno, té un context històric. Ja hi havia cristians a les creuades que denunciaven, no? D'alguna forma, aquestes també actituds beligerants, aquests mecanismes. Això ara tampoc farem un discurs simplista. Menys jo que imparteixo història antiga i medieval de l'Església. És molt més complex. Vale? Però hi ha hagut en la història una utilització perversa en aquest sentit. I me'n vaig doncs, a la teologia de l'alliberament, com podria anar, com veureu ara, qualsevol altre moviment. Ho sento, la figura de Crist amb un fusell per matar algú. Això és ònticament impossible, essencialment impossible, d'acord? Per molta legitimitat que puguin tenir les idees d'igualtat, etc. Clar, quan s'ha sobreposat la bellesa o significació de l'objecte de culte, la bellesa de la persona, i ha deixat morir aquesta última per crear o salvar la primera. Com estic fent aquí un memorial, no? A tota una epopeia en la que faré una creu bellíssima, preciosa, els quatre evangelistes, però per fer aquesta creu i per fer aquests evangelistes tinc aquí mà esclava i persones que van morir un rere l'altre. Això és indigne i és d'una perversió total. Quan per un discurs, deixeu-m'ho dir així, reduccionista, simplista i pseudoprogressista, nega la potencialitat de l'art com una necessitat pastoral i humana. No, mira, l'art, com tantes altres creacions culturals, no són un caprici, són també una necessitat. I pastoral des de la nostra dimensió eclesial, humana des de la nostra dimensió humanitària. Quan per un discurs ranci, pseudoconservador, supeditem els valors formals del patrimoni a les necessitats vitals de la comunitat i de les persones en general i es fa del patrimoni ostentació. No vull posar cap cas que pugui suscitar, però us asseguro que us acompanyaria a la nostra diòcesi per diferents punts on hi ha coses que freguen l'ostentació. També hem de ser crítics amb nosaltres mateixos com a Església. Mireu, quan s'utilitza l'art i el patrimoni de l'Església com una font de divisió i enfrontament entre comunitats. Són imatges que són molt recents, no? Que les teniu de forma clara. El conflicte de Sixena, el conflicte que de vegades ha transcendit més per la divisió, no? De comunitats que no per un interès real. Al final, gran part d'aquests museus després no els visita ningú, no? Però hem dividit d'una forma, hem creat tota una ideologia a partir d'un fet com aquest. Mireu, arribem a aquest nou nivell de concreció i avancem, no? La significació i les funcions del patrimoni de l'Església. Utilitzo aquesta declaració de l'Escorial perquè em semblava que respon bastant a una síntesi a tot el que és el magisteri de l'Església en relació a l'art des d'època del Vaticà II, amb tota la gran quantitat de documentació que s'ha generat, però per simple la trobo ben construïda. Diu, el patrimoni no, és el conjunt de béns culturals que l'Església va crear, va rebre, va conservar i segueix utilitzant pel culte, l'evangelització i la difusió de la cultura. Béns que són testimoniats i prova de la fe d'un poble, així com creacions artístiques, petjades històriques, manifestacions de cultura i civilització. D'una manera simplificada, la primera funció és la funció del culte. Per això han estat creades, no? Perquè puguin servir com una connexió entre la persona Déu a través d'un vehicle que és l'art, el culte. L'evangelització, bé, és una mica l'afer que avui també ens porta aquí. Com pot ser un vehicle evangelitzador, un instrument que ens permeti entrar en contacte, doncs bé, o bé amb la nostra pròpia església, amb aquells creients que no han entrat, que no són practicants, o bé aquelles persones que es volen apropar a la nostra fe. La difusió de la cultura. Clar, nosaltres, cristians, església, som marmessors, si voleu dir-li propietaris, a mi m'agrada més aviat dir marmessors, d'un patrimoni que estem obligats a protegir, a fer que s'investigui i, sobretot, a difondre, perquè forma part d'un patrimoni que a la vegada és patrimoni de la humanitat, que és patrimoni de tothom. I fixeu-vos que aquí estic distingint la difusió de la cultura amb el diàleg amb el món. I ho faig expressament, i així anem aterrant progressivament. El diàleg amb el món, què significa? Significa alguna més profund que ara veurem, però del qual neixen iniciatives dintre de la nostra església. Ara us estic col·locant les edades de l'ombre perquè em sembla un exemple formidable, no? Es fa des de Castella i Lleó, és aquesta fundació, és concreta, bueno, aquesta és l'exposició Lux del 2021, que ja porta la seva 25a edició, que tenen la capacitat de generar un discurs comú entre les esglésies castellanes i, a més, que sigui un autèntic pont que serveixi, doncs, per la formació, pel diàleg, pel debat. En fi, és un exemple extraordinari. Aquí, a Catalunya, s'està construint, no?, aquesta iniciativa de Catalunya Sacra. Si la voleu conèixer, podeu entrar, només que poseu en el Google Catalunya Sacra. Doncs bé, s'està intentant impulsar també aquest diàleg, aquestes accions conjuntes de l'Església catalana. I val la pena que hi entreu i ho mireu, no? Però ara salto, en veritat, perquè jo voldria... ara us concretaré més aquest diàleg amb el món, d'acord? Però me'n vaig cap a un altre nivell de concreció, el sentit pedagògic de l'art i el diàleg de l'art amb el món. Anem a distingir-lo. Dues realitats complementàries, però diferents. Anem a veure com ho podem discernir. L'art i el patrimoni religiós, en general, compleix una funció de transferència del coneixement, de vivència de la nostra fe. A través de l'art expliquem la història de la salvació, el seu sentit final, els valors cristians. Podríem dir que aquest sentit pedagògic el que procura és abordar una narrativa, un relat que serveixi per aquesta transferència del coneixement, perquè puguin conèixer la nostra realitat cultural, teològica, de la fe cristiana. Clar, pels creients, d'alguna forma, l'art en aquest sentit es converteix en un vehicle que ens apropa a la bellesa, ja ho hem dit, com a reflex d'una de les atribucions divines, això no sé si ho he quadrat massa bé, diem com una participació, no?, d'allò, d'aquestes potencialitats de Déu, que ens permet la contemplació i el gaudi espiritual. Mira, us he col·locat una foto, que és això de aquesta jornada de Sant Martí, la veritat que és quan en la catedral de Palma de Mallorca es projecta, no, pel sol la llum de la rosassa que tenim al darrere nostre, no, i fa aquest joc amb l'altre. No? És un espectacle d'una bellesa extraordinària de contemplació. Aquest sentit pedagògic de l'art ens permet il·lustrar la nostra història de la salvació. Enteneu què vol dir? No? Jo puc anar resseguint la Bíblia a través de les imatges. Puc donar sentit i coneixement de tot el que són els nostres valors de la història de la salvació a través de la iconografia. I efectivament, pot tenir un valor d'interpel·lació crític que promou la nostra reflexió, el nostre diàleg interior. Aquesta realitat també se projecta sobre els no creients. També és un vehicle que apropa a la idea de bellesa, de sentit estètic. Potser, si voleu, desvestit de transcendència religiosa, però atenció, sí d'espiritualitat. Sí d'espiritualitat. Allò que us comentava amb Miquel Barceló. Pot ser comprensible l'art, els no creients, com un producte simplement històric i valorat com a tal. Però també és veritat que pot generar en el no creient una interpel·lació i un diàleg interior. Vull dir amb això que el no creient també està preparat per comprendre aquest diàleg. I ara és el que ens ve. Fixeu-vos. El diàleg, diguem estrictament el que no és. El diàleg, estrictament parlant, no és. Quan fem servir el patrimoni com un instrument de defensa que justifica la nostra necessitat de ser i estar en la societat enfront d'actituds laïcistes o simplement ignorants. Això no vol dir que no sigui lícit i necessari. És que és lícit i supernecessari. I per no culpabilitzar ningú, us col·loco un article meu de no fa massa, del Diari de Tarragona, la cultura bíblica, serve com un patrimoni universal. No? Intentes justificar que la cultura bíblica està pel damunt de l'agnòstic, de l'ateu o del creient, que forma part d'un dels pilars fonamentals de la nostra cultura, que la cultura occidental no es pot entendre sense això. Però fixeu-vos estrictament això, que és una defensa justa, que el que intenta és transferir coneixement, situar les coses, lluitar contra la incultura. No necessàriament això és un diàleg, més aviat això és un monòleg, no? Necessari. Això us col·loco en el segon punt. És lícit i necessari mostrar la importància del nostre patrimoni com a patrimoni comú i base constitutiva de l'ADN cultural de la nostra civilització. Així hem començat. Però això és una altra cosa. Això és difusió. Diem-li comunicació. Fins i tot transferència del coneixement, socialització, transmissió de valors. Però jo crec que no és diàleg en sentit estricte. Clar, què és el veritable diàleg? I ja anem aterrant en la realitat, no? Què és el veritable diàleg? Doncs mireu, és la interacció entre creients i no creients com una via que només pretén la comunicació, l'harmònica relació entre germans sobre la base d'unes inquietuds espirituals. No? És a dir, aquí hi ha una interacció, el diàleg és interacció. Com el d'un matrimoni, com el d'uns amics. Si parla un i l'altre només rep, no, és una interacció. Mireu el que deia el filòsof Aranguren. Oi? La gente no se acerca a nosotros, los cristianos, para conocer en qué se basa nuestra fe. Y nosotros no nos acercamos suficiente a ellos para escuchar sus preguntas y razones. Potser aquest és el diàleg que necessitem, no? Aquesta interacció que ens posa en relació aquelles preguntes, aquelles raons i la necessitat nostra d'explicar d'una forma oberta la nostra fe. És veritablement el diàleg. És cert que la globalització i les corrents migratòries, ho dèiem a l'inici, no?, de la sessió, han intensificat en la nostra societat el diàleg interreligiós i intercultural. I en aquest sentit, el diàleg entre cristians i altres religions a través de l'art és un nou camí i una nova oportunitat. Que bones són aquestes experiències de compartir el patrimoni entre diferents confessions i religions. Quan el cristià va visitar una mesquita i el de la mesquita visita una sinagoga i se crea, no?, un autèntic diàleg interreligiós. Experiència que nosaltres, per la nostra estructura social, encara històrica, no l'han percebut. En altres zones on aquest contacte ha estat més intens i més antic, sí, l'han viscut. Per tant, el diàleg ens comporta això. Hi ha moltes propostes d'aplicació. Jo ara les passaré molt de llarg, perquè aquí us havia preparat una bateria d'experiències, no? Però vull dir que l'experiència, per exemple, dels nostres museus ja intenten entrar en aquest camí. Sigui per experiències que fem a través de la nit dels museus, perquè intentem estampar, no? Fixeu-vos en aquest apell, no? Espais que siguin còmodes perquè pugui existir aquest diàleg a partir de la cultura entre les diferents religions. Esteu veient imatges del Museu Bíblic. Mireu, a partir de que les comunitats cristianes són el que més ho visiten, estadísticament parlant, la confessió, diguem-ho així, religiosa que més visita el Museu Bíblic són els testimonis de Jehovà. Curiós, eh? Els evangelistes realment realitzen activitats aquí dintre. La comunitat ortodoxa ens visita. Sabeu que enriquidor és tot això? El compartir sense ganes d'imposar, sinó que suaument penetri l'intercanvi, la interacció entre germans, en definitiva. Molt bonic, no? Tot això. Experiències que ens porten, doncs, a voler que això a partir d'ara també es pugui viure en el Museu Diocesà. Facilitar que l'artista també, no?, pugui explicar l'essència. Aquí està mossèn Joan Curieses, no? El teniu aquí al davant d'una exposició retrospectiva que vam fer en el Museu Bíblic quan el Museu d'Art Modern de Tarragona va editar la seva obra Joan Curiés és escultor. És una obra formidable, no? Plena de sentit. Bueno, doncs propostes, no?, que s'han anat realitzant. No fa massa també vam col·laborar en una exposició amb els museus vaticans, amb el Pio Cristiano, en el que, doncs, mira, a partir dels sarcòfags de Betesda, el sarcòfag de Betesda és aquest que tenim encastat a la catedral de Tarragona. El tenim aquí, en les sales dels vaticans, que és una fotografia molt ben feta, perquè només vam poder portar la fotografia a l'exposició, però que va ser una exposició genial on s'intercanviava, doncs, les comunitats cristianes, on hi havia persones de tots els estaments socials, de tot àmbit cultural, agnòstics, ateus. Va ser realment una experiència molt bonica. Treballem ara, no?, un altre projecte que està a l'Acròpolis, intentar fascinar el públic perquè ens conegui les entranyes, no?, de l'Acròpolis de Tarragona, que no deixa de ser el malic, els grecs dirien l'òmfalos, no?, de la nostra església diocesana. Aquesta no és la catedral de la ciutat de Tarragona, és la seu de tota la nostra arxidiòcesi. I la seva història és la nostra història com a arxidiòcesi. Sota del museu tenim unes galeries extraordinàries que funcionen des d'època romana fins al refugi de la Guerra Civil, no? A través de les nostres intervencions més científiques de caràcter ja arqueològic que intentem, doncs, mireu, crear jornades de portes obertes que intentin seduir, anem a dir-ho així, a través del patrimoni, i que a través del patrimoni puguem establir aquest diàleg que us asseguro s'acaba establint. Són imatges que us col·loco. Mira, esforços, per exemple, com l'Ateneu Universitari Sant Pacià, diguem entre cometes la Universitat Catòlica de Catalunya, que han creat tot un centre internacional d'estudis avançats, Antoni Gaudí i els seus col·laboradors, que el que fan és, independentment de facilitar la investigació, doncs mira, la Sagrada Família, que és un centre, un pol d'atracció mundial, es converteix en un autèntic àgora, sí?, en el que el contacte entre creients, no creients, o religions, no només és efectiu, sinó que a més és bellíssim, no? Esforços que s'estan fent des de l'Institut Superior de Ciències Religioses, no? Bueno, doncs, ofertant també una oferta formativa en patrimoni cultural per a oients, agents de pastoral, professorat, estudiants en ciències religioses, perquè com veureu, si volem desplegar iniciatives formatives, una de les portes d'entrada és la formació. No hi ha escapatòria en aquest sentit. Oi? Aquestes idees poden ser transportades també al nostre arxiprestat, a la nostra parròquia. Doncs mira, creo una ruta artística a través dels edificis de culte de l'arxiprestat i mostro el patrimoni d'una manera expositiva fomentant el diàleg entre els participants. És possible que ens puguem unir les parròquies i dir, doncs vinga, a través d'uns agents de pastoral ben formats, poder oferir aquest diàleg, la mateixa experiència pot ser transformada a una parròquia, no?, creant un servei d'acolliment i guia amb una dinàmica que fomenti la interacció entre monitors i visitants. Jo sempre recordo quan Pere estava a Constantí. Jo vaig quedar impactat, no?, d'un museu que havia creat de religiositat popular, que era una autèntica delícia i era també un instrument pastoral extraordinari. Bueno, doncs, possiblement per aquí entrem, no? Per aquí entrem dintre de l'evangelització. Aquestes experiències poden ser transportades a la realitat virtual. Mira, ara ens estem sortint com podem, no? Però la realitat virtual també acompanya, perquè és un nou llenguatge que s'incorpora. Escolta'm, podem organitzar una mostra artística, una exposició de pintura, escultura, fotografia sobre temàtica religiosa complementada per alguna sessió i procurar que aquí interactuïn no només els nostres, no només els creients, sinó obrir-lo a la societat més immediata que tenim. Mireu a cap, Última diapositiva, són les 9:01. Vale? Però les qualitats pel diàleg. Primer, la formació. És com diem, home, jo vull llegir, vull fer el servei de lector a l'Església. Què és molt important per fer el servei de lector? No és només la voluntat. Home, has de saber llegir. Perquè si no, aquí tenim un problema, no? És a dir, cadascú tenim uns dons concrets, unes formacions concretes. Hem de tenir una formació. ens hem de formar. Vosaltres ja ho esteu fent, clar. Però hem de formar. Tenim joves que s'estan llicenciant en història de l'art, d'arqueologia, que són cristians, que poden també desplegar aquestes funcions, persones avançades a la cultura, enamorats de l'art cristià, que el diàleg sigui una interacció positiva, cooperativa i constructiva. I que ho enteneu, això? Perquè, clar, és un monòleg, com el que us estic enxufant jo avui, estupendo, eh? Però ha de ser una interacció positiva, cooperativa i constructiva. I fixeu-vos, no? Aquesta és la part per mi més important. Sentit d'apertura per exposar de manera clara i gentil, no sé com... Quan redactava no sabia com us ho tenia que dir, això, eh? Però jo crec que m'entendreu. De manera clara i gentil els nostres valors, mentre sabem escoltar les preguntes, les inquietuds i les raons que els altres ens donen, perquè potser amaguen una espiritualitat, una set i una fam de Déu que encara que no ho veiem superficialment, està en profunditat. Hi ha una càrrega d'aquesta fam i aquesta set de Déu. No cal pretendre més, no cal pretendre més, no cal pretendre més. No esperem que nosaltres ho fem tot. Entrem suaus en aquestes persones, intercanviem, parlem, compartim. Potser a través d'aquestes preguntes, d'aquestes inquietuds, d'aquestes raons, s'obre un estret camí sinuós, si voleu, entre la persona que acollim i Déu. I ell, ell és Déu, eh? Per a la resta. D'acord? Però crec que haurem facilitat un camí, perquè nosaltres no som creuats. No, no, no. Hem de ser suaus, veritat? És a dir, i a mi em dona la impressió que és molt bonic tot això. És a dir, jo, què us puc dir? Jo m'hi dedico a això. Tinc la fortuna de combinar dues coses. La meva passió pel patrimoni i ser creient. I m'hi dedico les 24 les hores que convinguin i això és una passió. No? Però veig que és tan positiu quan t'entren els grups de nois a joves. Ara tenim en el Museu Diocesà i en el Bíblic joves formadíssims, que estan fent pràctiques de la URB i d'un grau de màster de la Universitat de Barcelona, amb una passió, amb unes ganes, quan entra la gent jubilada, és una oportunitat tan bonica, no?, de practicar el diàleg, tan efectiva, que a mi em dona la impressió que l'Església fa bé en fer tot això. No? I és evident, després tenim, nosaltres som com una mica, com us ho diria, les bateries del darrere. Després tenim els marines, les forces de xoc, el desembarcament. Jo admiro tantíssim, no? La gent de Càritas, la gent de Missió, aquests que estan a les trinxeres. Però nosaltres podem ser una mica, com us ho diria, aquella càrrega que tenim al darrere que també doncs, va fer la missió que li pertoca. Perquè tots estem en un mateix cos. A mi em dona la impressió que això és el diàleg. Acabo dient això. És un pas més enllà, és a dir, el diàleg és girar una mica més aquesta idea de que no tot és transmissió. La transmissió està molt bé, però el diàleg és molt més pur.
El meu far, el meu baluard, Déu meu, us necessito.